Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Tot seguit, al català al carrer, aprenem una mica de català, però sobretot ens ho passem bé, passa el temps volant. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja tenim una de les dues artífexs d'aquesta secció, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I la Teresa té un parell de qüestions a comentar, les quals us hi podeu sumar, d'una banda sardanes i de l'altra voluntariat per la llengua.
Exacte. Va, comencem per les sardanes, vinga. Ara hem començat, ja, bé, la setmana passada ja en vam parlar, o no sé si ho vaig dir ben bé amb aquest nom, però hem començat un petit cicle que en diem Coneguem les entitats, per conèixer una mica les... donar difusió una mica més a les entitats adherides al voluntariat per la llengua que tenim a Vilafranca. Hi ha una sèrie d'entitats que ens donen suport, que ens deixen les seves instal·lacions quan anem de fer alguna presentació, que ens envien la informació doncs, de les activitats que fan, fins i tot fan algun descompte a alumnes i voluntaris en alguns dels seus actes. Per tant, també està bé doncs, que hi tinguem nosaltres participació. La setmana passada us vaig explicar que vam fer una visita al Fòrum Verge Balaguer perquè PINAE, la Fundació PINAE és entitat adherida al voluntariat.
Com va anar?
Va anar molt bé.
Sí, us va agradar,
sí,
oi?
Sí, sí, és molt bonic. Vam haver de fer tres grups perquè, clar, aquells, els espais són bastant reduïts. A més, s'està tot molt conservat.
Mira, no em toquis, eh?
Sí, clar, amb objectes de valor i s'ha de vigilar i no es pot anar molta gent alhora perquè, si no, podries... fer malbé alguna cosa o tocar-ho, el que sigui. I bé, molt interessant, i avui tornen a anar-hi dos grups de dos cursos que no hi havia prou places disponibles i ens tornen a fer dues visites. Per tant, encantats amb la col·laboració. I ara la que tenim prevista és un taller de sardanes. Aquesta és una activitat que ja fa un temps que fan conjuntament Òmnium Cultural i l'Associació Vilafranca Sardanista, que potser ho heu vist un cop al mes a la Rambla de Sant Francesc, d'aquí Vilafranca, doncs organitzen un taller de sardanes, o sigui, ensenyen a ballar sardanes a les persones que en tenen ganes. I de tant en tant hi ha una ballada amb cobla, no cada mes, vull dir, ho fan amb música així enregistrada, no sé com la posen, i de tant en tant hi ha cobla. Doncs bé, ara també ens hi hem afegit, perquè també són entitats col·laboradores, i hem organitzat un petit grup de voluntaris, aprenents, alumnes que tenen ganes d'aprendre a ballar sardanes, i aquest diumenge, el 10 de març, i després el 14 d'abril, que és la següent convocatòria que hi haurà, doncs aquest grup s'afegirà al taller de sardanes amb persones voluntàries que ensenyaran a ballar una mica les sardanes als nostres usuaris i també explicar-los, els que no ho coneixen, doncs d'on ve una mica aquesta dansa, que és de les més tradicionals de catalanes i perquè l'aprenguin.
I si ara ens esteu escoltant i penseu que us agradaria afegir-vos, ho podeu fer perquè
I
són
tant.
Convocatòries obertes.
Sí, sí, cada mes ho fan coincidint amb el mercat d'artesania, brocanters i pintura que es fa
cada
a la Rambla.
Cada segon diumenge de mes.
Exacte, llavors hi ha el punt Òmnium i allà és on es troben i s'afegeixen per fer aquest taller. Tothom s'hi pot afegir, qualsevol persona que en tingui ganes, però a part, aquests dos diumenges doncs, hi haurà aquest grup que ve a partir del Servei de Català que hem organitzat nosaltres el diumenge, aquest 10 de març, a les 12 del migdia. I una altra activitat que tenim, en aquest cas és el pla del Penedès. Hi haurà demà, dimecres, a 3:15 de la tarda, una presentació de parelles del voluntariat lingüístic, el Centre Cívic del Pla. Tant hi poden anar, com sempre, el que diem, les parelles que ja en formen part i es volen conèixer més, o conèixer més gent, o conèixer més recursos per fer les seves trobades, o persones noves que viuen al Pla o als voltants i els va bé de fer trobades allà, hi poden anar, i també, si és possible, doncs es formarà alguna parella nova per tirar endavant aquest intercanvi lingüístic entre voluntaris i aprenents.
Pels vols d'un quart de 12, d'aquí 5 minuts mal comptats, començarem el concurs. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen per ensenyar-nos vocabulari.
Una setmana més ens acompanya la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Ali, bon dia.
Setmana, i ja ho dèiem ahir al Penedès en Xarxa, que és una setmana molt lila, reivindicativa, de la dona, i com que tenim moltíssimes paraules, moltíssim vocabulari relacionat amb el feminisme, avui...
Sí, 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 aprofitarem que aquest divendres vinent és 8 de març, Dia Internacional de la Dona, doncs parlarem del vocabulari feminista, que són... expressions, algunes de ben curioses, ja ho veurem, que donen compte de les desigualtats de gènere i de totes les reivindicacions que es fan en aquest terreny. Vegem-ne una tria, que n'hi ha moltes.
Vinga, som-hi.
Comencem per feminisme. El podem definir com la posició política i social que defensa els drets i les llibertats entre homes i dones, la igualtat de gènere. Val a dir que dins del feminisme hi ha diversos corrents. El feminisme suposa el masclisme, que podem definir com les idees, actituds i pràctiques basades en l'atribució de superioritat a l'home sobre la dona. Alguns exemples serien el menyspreu més o menys evident o socialment acceptat cap a la dona, la valoració de les dones a través del seu aspecte físic o per la relació que tenen amb algun home, o per l'ús del llenguatge, etc. Si parlem de conceptes que fan referència a la preeminència dels homes, tenim la paraula androcentrisme. Aquesta paraula composta prové d'andros, home en grec, i es refereix a la visió del món i de la cultura centrada en el punt de vista masculí. Després hi ha aquesta paraula també que es fa servir molt, que és patriarcat. El patriarcat el podríem definir com la forma d'organització social, política i econòmica, el sistema, que promou una desigualtat estructural basada no tan sols en la diferència entre homes i dones, sinó en la inferioritat de les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la societat. Després tenim expressions que es refereixen a actituds concretes dels homes, com ara l'expressió aixancarrament masculí, que ve de l'anglès manspreading.
Ah, aquesta sí. Dic, en català no l'havia escoltat.
Doncs mira, en català seria aixancarrament masculí. I és l'acció que fan els homes de seure en un seient públic amb les cames obertes ocupant l'espai de més d'una persona. Mostra la tendència a engrandir l'espai masculí i minvar el femení. Després hi ha el que en anglès és mansplaining, que en català seria pedanteria masculina, que és l'actitud paternalista i prepotent per part d'un home quan explica una cosa a una dona, que la tracta amb condescendència. I després aquesta sí que no té l'equivalent en català, la dic en anglès, no he trobat l'equivalent, és manterruption. En anglès seria més o menys, mal pronunciat, Expressió que defineix les interrupcions innecessàries per part d'un home o una dona enmig d'una explicació o discurs, que això també passa. Bé, en el terreny del físic i en el terreny estètic tenim expressions com ara cosificació sexual, que és l'ús que es fa d'una dona en particular, del concepte de dona o de la seva imatge, per a finalitats que es limiten al plaer estètic i sexual masculí, sense fer referència ni a la seva capacitat racional ni a la seva dignitat humana. D'aquesta idea sorgeix l'expressió dona-objecte. Després tenim una expressió que m'ha fet molta gràcia, però que és veritat, que és la diferència d'empolainament, que és la diferència d'estona i de diners que homes i dones dediquen a la cura estètica del seu cos i a l'aparença. La inversió és molt més gran en les dones que en els homes.
Déu-n'hi-do. Si et sembla, com que hi ha tantíssimes paraules i expressions, en deixem algunes per la setmana vinent i continuem parlant d'això que...
Entesos.
Que en tenim moltíssimes. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Ha estat molt bé aquesta petita classe i sobretot em quedo amb una paraula que no coneixia, sí, el fenomen, i em pipa molt, però no com dir-li, no? Aixancarrament masculí.
Sí.
El transport públic és molt evident, molt notori.
I es nota més perquè els espais són més reduïts, a vegades allò en un banc justet i hi ha allà un home que ocupa la
plaça i mitja,
la part del costat, no?
I tu allà arreconada amb les cames encongides.
I tant, i
aixancarrament
tant.
Masculí.
Sí.
M'agrada molt. El farem servir.
Ai, molt bé, ben fet.
Va, obrim línies. Passa un minutet d'un quart de 12. Recordem el telèfon, és el 938172626 i jugueu amb nosaltres. Avui regalem un àlbum il·lustrat. Bé, en realitat està a cavall entre el còmic i l'àlbum. És una història deliciosa i molt tendra que es titula Un dia cada un, de Marianne Dubuc, d'Editorial Joventut, recomanada per nens i nenes a partir de 5 anys. I parla de temes com l'amistat, la cerca de la identitat o la independència. Amb quina lletra juguem avui, Teresa?
Avui continuem amb la mateixa de la setmana passada, que era la B baixa. Continuem amb la B baixa i bé, no teníem cap paraula pendent, per tant, ara aquí us començo a dir les primeres d'avui, totes tres, de moment, noves. La primera, teixit suau per peces nobles. Un teixit suau que s'utilitza normalment per peces així nobles, elegants. Té 6 lletres i una és una B baixa. La segona, viu com un pessebre. Aquesta té 6 lletres. Fixeu-vos en viu, un sinònim de viu, com un pessebre. A veure què hi veieu aquí. 6 lletres. I la tercera, la colometa hi ballava les nits de lluna plena. Aquesta té 7 lletres. A veure on ballava la colometa les nits de lluna plena. Va, ja les tenim totes tres.
I tenim una trucada en espera, l'Eulàlia. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Has pogut escoltar i potser t'ha vingut alguna d'aquestes paraules al cap?
Sí, bueno, he escoltat la del pessebre.
La del pessebre? Molt bé, jo no et sento gaire bé, però...
Gairebé no et sentim, sí. Eulàlia. Estàs en moviment, oi?
Ara, va.
El pessebre vivent.
Molt bé, que dèiem viu, com un pessebre. Sí. Doncs un sinònim, diguem, de viu, amb vida... És això, vivent. Molt bé.
Molt bé.
Vinga, a veure si parlem una mica del pessebre vivent, també.
Doncs gràcies.
Gràcies.
I l'u per tu. Adéu. Què volies explicar del pessebre?
Bé, molt típic de l'època nadalenca. I bé, pessebre vivent doncs vol dir això. És la representació del naixement de Jesús a partir d'uns diferents quadres, però que són vius, no són figures de guix o de cera o del que sigui, sinó que són persones vives que ho representen. Normalment s'aprofita un entorn bonic d'una població, més rústic o un nucli antic d'algun poble, i l'espectador es va desplaçant, o sigui que va observant aquestes imatges vives. Doncs sí, això és el que buscàvem, vivent.
Amb B baixa.
Amb B baixa, dues B baixes. Exactament. I puc recordar les altres dues que teníem.
I si n'hi vols posar una tercera.
Sí, i tant. A veure, la primera que he dit, teixit suau per peces nobles. Pensem això, en un teixit que és molt suau, que és agradable de tocar i que s'utilitza sobretot en decoració o en peces de vestir també, però més o menys allò, elegants, de categoria. I aquest teixit té 6 lletres i una és una B baixa. I l'altra que teníem pendent, la colometa hi ballava les nits de lluna plena. A veure, pensem en la colometa, en què ens recorda i què feia les nits de lluna plena. I aquesta té 7 lletres.
Doncs segueixen arribant trucades al 938172626 i més que en volem. Nati, bon dia.
Hola, bon dia.
Per quina
molta
vas?
Calor. Molta calor.
Sí, fa calor avui, sí.
Hòstia, estic caminant per aquí a part del Diable i està fent una calor.
Carai, jo pensava que feia fred.
Què va, tu, estic suat.
Vull dir, molt per aquí. Bé.
Bueno, doncs per la primera. Em sembla que deu ser el vellut, no?
Ah, el vellut, exacte. Aquest teixit suau, que d'una cara és més llis i de l'altra té com una mena de pèl curtet, no?, que és suau al tacte. Vellut, en ve baixa. Molt bé, perfecte.
Molt doncs bé. El número 2 per tu, sort.
Moltes gràcies.
A tu, adeu, que vagi bé la caminada.
Adéu, adéu. Adéu, Nati. Gràcies, adéu.
Això és aprofitar el temps, eh? Sí, caminar, escoltar la ràdio, trucar...
I amb aquest solet, fantàstic. I tant. I ara saludem la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Montse, tens el 3.
Molt bé, gràcies.
Vas per la Colometa o no?
Ja no pots triar.
És que anava pel vellut i l'altre no l'he sentit.
Va, doncs et dic aquesta que tenim pendent. La Colometa hi ballava les nits de lluna plena. Què et sembla, què et recorda tot això? Te'n puc dir una altra i així també pots anar pensant.
Sí, perquè aquesta de moment no em ve.
Va, una altra per triar. Que no té por de res. Què diem?
Valent.
Valent, exacte. Quan una persona no té por de res, doncs diem que és valent en masculí o valenta en femení. Exactament. Això és el que buscàvem. Valent. Molt bé.
Doncs mira, arribar i moldre. El 3 per tu, Montse.
Gràcies. Bon
que vagi bé. Adéu. Bon dimarts.
Adéu.
S'està resistint la Colometa. La Colometa és la Colometa de la plaça del Diamant?
Sí, clar, jo encara no havia dit cap pista perquè ja em semblava que sortiria sol, però si no podem dir això, doncs que sí, és la protagonista de la plaça del Diamant, aquesta novel·la tan famosa de Mercè Rodoreda, que es va publicar l'any 1962, i aquest personatge, la Colometa, bé, ballava en uns espais concrets, no? Això també va relacionat amb la cançó que va compondre Ramon Muntaner, que surt també aquest tema de ballar a les nits de lluna plena.
Busquem l'espai on balla.
Sí.
L'espai.
El lloc, sí.
7 lletres.
I una és una B baixa. Els llocs habituals on abans es ballava, doncs, per les festes majors. Això és de fet, l'espai és aquest. No diguem res més, però és això, eh? Els llocs per ballar, els balls de festa major. I sobre valent també hi ha alguna expressió, a part de voler dir que una persona no té por de res, doncs que també estan bé, per exemple, de valent. Va caminar de valent. Menjar de valent. Plou de valent. Ja ens agradaria que plogués de valent.
Ai,
eh?
Sí.
Doncs això vol dir molt, amb molta quantitat. O també una altra expressió, a la valenta. Fer una cosa amb molt d'esforç o prendre-s'ho amb molta emoció, diguéssim. Ell s'ho va prendre a la valenta. Doncs això també és una expressió que es pot fer servir.
I posem alguna definició més?
Afegim. Sant molt enamoradís. Aquí, mira, ara busquem un nom propi, eh? És el nom d'un sant. Molt enamoradís. Té 7 lletres i una és una B baixa. Va, a veure aquesta definició on us porta.
No sé... És un nom masculí,
sí, eh? Sí, no sé ben bé si el sant era enamoradís
sant...
o no, eh? Però vaja, és per relacionar-ho. Un sant molt enamoradís, 7 lletres.
Aviam, que arriba una trucada, aviam si algú ens diu el misteri que està representant aquest espai on balla la Colometa. Maria Assumpció, molt bon dia.
Bon dia.
Tens el número 4, però jo deia que tenia ganes de que solucioneu el misteri de la Colometa, però pots triar, eh? N'hi ha dues de definicions.
Bueno, l'altra no l'he sentida, per això, bueno, diré la de la Colometa, que no sé si ho encertaré, eh? Embalat.
Ah, exacte, l'embalat. Aquest és aquest personatge de la plaça del Diamant, doncs, anava això, a ballar l'embalat per la festa major del barri. I bé, la cançó també que es canta, doncs hi surt això, de les nits de lluna plena. Embalat, escrit amb B baixa, i una N al davant, N i B baixa, i és això, aquest cobert fet amb veles, per això es diu embalat, que imita una sala de ball. Jo no sé si tu hi havies ballat
sí,
en algun embalat.
Tant, sí? Sí, perquè ja tinc una edat.
Perquè és que ara no se'n fan d'embalats, oi? No. No, és una cosa que és bonic, però s'ha perdut.
Sí, i tant. Aquí hi havia uns palcos al costat.
Sí, com un petit teatre, no?
Sí.
Bé, amb una pista de ball, sí. Però ben muntada, no? Només el cobert.
I fa estiu, sí, fa festa,
i tant,
no?
I tant. Bé, ara potser es fa a l'aire lliure del tot, sense el cobert,
sí, sí.
No?
Com una pista que hi hagi teulada i ja estigui coberta.
Sí, exacte.
Sí,
doncs molt bé, molt bé. Era això el que buscàvem.
Doncs tens el 4, gràcies, Maria Assumpció.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, fins aviat.
Adéu.
Adiós.
I tenim pendent aquest sant enamoradís.
Sí, aquest sant, va, què us sembla? Per on pot anar això? Un sant que us recordi festes d'enamorats. A veure quin sant podria ser aquest, que també té un altre significat, que no és només el nom del sant, però ja us ho diré quan surti.
Aviam, el número de lletres, per no despistar-nos, perquè podem tenir
set.
Dubtes entre dos sants.
Sí? Set lletres i una és una B baixa.
I una és una B baixa.
Clar, per
tant,
és clau,
aquest segon
eh?
Ja quedaria descartat.
Clar, o sigui, el segon que suposo que penses tu, sí.
Sí, no serveix. No té B baixa,
exacte.
I no té set lletres, tampoc, ara que estic comptant, no, tampoc.
Doncs exacte, i us dic una altra paraula, així es pot triar.
Sí.
Tros de tela d'una nau. En una nau, una embarcació, no en totes, però en algunes hi ha un tros de tela important que té quatre lletres, és la paraula, i una és una B baixa. I fins i tot avui ens ha sortit aquesta paraula per aquí.
Ens ha sortit?
Ens ha sortit, sí.
Quan?
L'hem dit fa una estona.
Sí, l'has mencionada?
Sí, perquè va relacionada amb una altra paraula que ja hem anomenat. I per això ha sortit aquesta.
Ens queden un parell de paraules per encertar. La que respon a sant molt enamoradís, set lletres, i la que respon a tros de tela d'una nau, d'una embarcació, en aquest cas només són quatre lletres, tant d'aquestes set com d'aquestes quatre, una d'elles és la B baixa. Ho diem així en català, oi? B baixa.
Sí, la B...
Hem d'afegir el baixa.
La B, no n'hem de dir alta, sinó la B, és la B, la que a vegades en diem B alta, és la B. I l'altra és la B baixa. O sigui que només marquem la distinció amb la baixa, no amb l'alta. No cal dir-ho.
Avui regalem un llibre il·lustrat, un àlbum, que se'n diu, que té format de còmic, i que es diu Un dia cada un, de Marianne Dubuc, publicat per Editorial Joventut, que fa la recomanació a partir de 5 anys, però ja sabeu que això és molt subjectiu. És una història molt tendra entre un os, una tortuga, una llebre i un ratolí que descobreixen un petit ou. I aprofito per recordar que tant el Josep com la Maria Assumpció com l'Anna tenen llibres per recollir, que han guanyat aquestes últimes setmanes. Potser no estaven al cas quan fem el sorteig, doncs teniu llibre, passeu per Ràdio Vilafranca. I arriba una última trucada, no una última, no, una nova trucada, eh? Encara en podem rebre alguna més, que falten un parell de minuts. Jacqueline, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Benvinguda, tens el número 5.
Gràcies.
I per quina vas?
Em sembla que podia contestar Valentí i Vela, no sé, per el que he anat escoltant.
Molt bé, no sé. Molt bé. Va, deixem el Valentí de moment, vinga.
Ah,
aquest sant sí. Molt enamoradís seria sí. Sant Valentí.
Sí,
que a veure, ja deia, no sé, jo si aquest sant s'enamorava molt o no, eh? Però
és que mentre venia cap a la ràdio venien preparades en dues, perquè ells ja n'han contestat una. Perquè la ràdio diga, m'ho vaig a col·lar per una altra, m'ho vaig a muntar d'una altra manera. Perquè disfruto molt i l'espero aquest dia.
Molt bé, doncs sí.
Bon dia, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Jacqueline. Cuida't, bon que vagi bé. Tens el número 5.
No sé quin número tinc, no sé quin número dic. Ja
el 5.
El 5, gràcies.
Sort. Adéu-siau.
Adéu.
Fa il·lusió, eh? Que sí. Esperin en aquest moment el concurs.
Clar. Doncs sí, sí, era Valentí, Sant Valentí, que se celebra aquest Dia dels Enamorats. És una festa tradicional que és anglosaxona, però s'ha anat estenent en altres cultures. Aquí també ha arribat el dia 14 de febrer. Sembla que es va triar aquesta data perquè era el dia que les aus triaven parella.
Per això, ah, sí?
Per això és el motiu d'escollir-ho com a Dia dels Enamorats.
No pas la vida i miracles del sant.
No. I després, bé, es va introduir això de fer intercanvi de, primer de postals, després de regals, de roses... Tot i així, a Catalunya, el dia tradicional de celebrar el Dia dels Enamorats és el 23 d'abril, eh? Sant Jordi, això sí. Però bé, com moltes festes d'aquestes tradicionals, doncs es van incorporant les que ens venen d'altres cultures, i aquesta també s'ha anat estenent. I Valentí i Valentina també és una manera secundària del gentilici de València. O sigui, podem dir que una persona és valencià o valenciana, i com a forma secundària, Valentí, doncs també. Sobretot es parla de l'Església Valentina, quan es parla de l'Església Valenciana.
Regalem el llibre Un dia cada un, aquest àlbum il·lustrat per infants, i surt el 5. Per tant, mira, la Jacqueline, la darrera persona que ha trucat, guanya el llibre. Quan vulguis, Jacqueline, és tot teu. Gràcies, Teresa, bona setmana.
Fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Ja es poden recollir des d'aquest dilluns els productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies. Actualment, però, falten 3.700 medicaments a Espanya. La qüestió és que des de la pandèmia de la Covid-19 el nombre de medicaments que manquen ha augmentat considerablement. Just l'endemà que s'hagin posat a la disposició gratuïtament productes menstruals reutilitzables a Catalunya, hem parlat amb diferents farmàcies sobre els reptes als quals s'afronta el sector farmacèutic. Segons les dades de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, el 2021 faltaven 1.643 medicaments, al 2022 uns 2.318 i a dia d'avui en falten 3.700. Les farmàcies alpenedesenques estan patint la situació que empitjora i afecta els clients. D'altra banda, sobre la posada a disposició dels productes menstruals gratuïts, el funcionament de la campanya està sent positiu durant aquestes primeres hores. Sopar del Dia Internacional de la Dona el 8 de març a Sant Martí Sarroca. Aquest dimarts s'acaba el termini per inscriure's al Sopar del Dia Internacional de la Dona a Sant Martí Sarroca, que tindrà lloc aquest divendres 8 de març a les 9 del vespre al restaurant Sant Jordi Calacati. Prèviament al sopar, a les 5 de la tarda, s'ha convocat l'activitat de creació d'una pancarta per part de joves en commemoració del 8M al passeig esportiu i a les 6 hi haurà una marxa pel poble acabant a la placeta 1 d'octubre amb lectura reivindicativa per part dels joves i berenar. En el transcurs del sopar hi haurà la intervenció i exposició de Gemma Flaquer i en acabar, sorpresa, sorteig i música i ball amb DJ. El preu del sopar és de 25 euros, cal anar al Servei de Dinamització Sociocultural de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Sant Sadurní celebra la Setmana de la Dona del 8 al 22 de març. Un any més, Sant Sadurní commemora el 8M, Dia de la Dona, amb un seguit d'actes organitzats des de la regidoria i la taula per la igualtat, que amb la tasca del seu dia a dia han posat sobre la taula moltes discriminacions i desigualtats que encara pateixen les dones en diferents espais. Per això s'han programat les activitats donant cabuda al major nombre d'àmbits possibles, des del laboral, la doble càrrega de treball remunerat i no remunerat, les cures, la cultura i un llarg etcètera. A banda de l'acte central, el 8M, que du per nom Fem-nos Visibles i que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, la Setmana de la Dona acollirà diverses activitats del 8 al 22 de març i una exposició sobre estereotips de gènere en l'art que es pot veure des d'avui a la biblioteca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. Hem estrenat el mes de març i sembla que les principals plataformes de vídeo que operen a Espanya comencen a anar carregadetes de noves estrenes i comencen a haver-hi perles, cosetes interessants que ara ens comentarà tot seguit el Carles Gala, el nostre expert. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Bé, escolta, abans d'entrar en matèria seriòfila, no sé si has vist o has llegit alguna cosa de l'estrena d'Eufòria.
Sí, a veure, de fet vaig estar veient també l'estrena, més o menys així per sobre. He llegit diverses crítiques.
Oi que sí?
Sí, i algunes, bueno, bastant allò destructores, però també he llegit algunes que parlen bé i que parlen del fet que alguns diuen que la posada en escena i que les músiques són millors i sona millor que Operación Triunfo. Jo crec que han repartit per tot arreu, en aquest sentit. Vull dir, tant positiu com negatiu, el que sí que és veritat que és un format que a TV3 li funciona. El que no sabem és a veure ara aquest any tan seguit d'Operación Triunfo si tindrà el mateix èxit que les edicions anteriors. Veurem.
Clar, perquè hi ha gent, sobretot jove, que s'ha enganxat ja a OT i no sé si ara es tornarà a enganxar a Eufòria 3.
Clar, estem demanant, és que va acabar fa dues setmanes Operació en Triunfo, no? Dues o tres,
sí, sí.
I de cop i volta aquesta setmana comença aquesta nova edició d'Eufòria. Sí que és veritat doncs, que el públic potser no tan jove sí que està seguint, perquè són fidels a TV3, i són aquell públic que posin el que posin a TV3, diríem que s'ho miren, I aquest públic potser doncs, no arrossega el fet d'haver vist anteriorment Operación Triunfo, per tant, les dades d'audiència són bones i són líders, però sí que és que el públic més jove veurem si a nivell digital doncs, els hi funciona també o no.
De moment, aquesta primera gala de la tercera edició d'Eufòria, que va tenir lloc divendres passat, va tenir una audiència mitjana de 256.000 espectadors i un 16,7% de quota, que dius, està molt bé, però és que l'anterior Eufòria, la 2, havia tancat amb un 22,4% de quota i gairebé 400.000 espectadors. Tot és remuntar.
Sí. Sí, sí, veurem. De fet, sí que és veritat que és un format que va agafant interès a mesura que van passant els dies, que la gent només ho comenta, que es comparteixen més continguts, que hi ha menys concursants. De fet, aquesta gala primera no s'acabava mai, no? Era allò, 16 concursants.
Que va acabar, que eren boi la una, no?
Sí, jo en directe no ho vaig veure perquè ja no donava, però és allò que dius, escolta'm, fem una mica més cura, això, no? De fet, Operación Triunfo, aquest any, una de les objectius que tenien és que les gales no duressin més d'una hora i mitja, que anessin per feina, que passés tot ben ràpid, no? I això s'agraeix, la veritat.
I tant que sí. Doncs, com dèiem, les plataformes comencen amb ganes aquest mes de març, sembla que ensumin la primavera, hi ha molta estrena, i aquí ja triarem i destriarem i trobarem alguna que altra perla. Què ens proposes per arrencar?
Mira, si vols, parlem d'una sèrie que es va estrenar ahir, justament.
Ai, sí, me n'han parlat meravelles.
Sí, és que jo no he pogut veure encara, però tinc moltíssimes ganes de veure-la. És una sèrie que es va estrenar a HBO Max, una sèrie que s'anomena The Regime, i en anglès, The Regime, el règim, diguem-ne, i està protagonitzada per la Kate Winslet, que ella fa poca televisió, però diguem-ne que sol triar molt bé els projectes amb els que participa, i de fet en parlen molt bé d'aquesta sàtira de The Regime, que, com dèiem, doncs, va arribar ahir a HBO, i en aquesta història la Kate Winslet interpreta la governant totalitària d'un petit país europeu, i el nivell de paranoia i inestabilitat de la cancellera comença a desbordar-se quan tria un soldat volàtil com el seu màxim confident, i a partir d'aquí aquesta unió farà que la governant aspiri a ampliar el seu poder més enllà de les fronteres del seu país i vulgui doncs, arribar a conquerir altres països del voltant. Jo trobo que només per l'argument que ens expliquen és una sèrie que ja em desperta l'interès, i si ara aquest Lee Winslet i parlen d'aquesta producció, d'alta producció i de gran qualitat, doncs jo crec que és una d'aquelles sèries destacades d'aquest mes de març i que no la podem deixar d'anomenar-la avui en aquesta secció.
Sí, sí, jo també coincideixo que ha de ser una de les perles d'aquest mes de març. Jo vaig gaudir molt amb Mare of Easttown, amb Kate Winslet, en aquesta sèrie que també va estrenar HBO Max, i ja trigava a tornar, o sigui que encantada amb aquest de règim o de regim fent de cancellera. Amb moltes ganes de sumar-m'hi també.
Doncs ja la comentarem un cop vista, a veure què tal.
I tant. Avui també tenim estrenes, no? Som dimarts i arrenquem forts.
Sí, una d'elles arriba a Disney Plus amb la sèrie que s'anomena La Muerte y esas cosas, ambientada en el món d'altes esferes. Explica la història del perspicaç i inquieta i Mogen Scott, que interpreta la Violet Bean, que acaba al lloc equivocat en el moment equivocat i es converteix en la principal sospitosa d'un misteriós assassinat en un lloc tancat, que és un luxós creuer per la Mediterrània, i tots els convidats capritxosos i també l'esgotada tripulació són sospitosos d'aquest, diguem-ne, assassinat en un creuer. Per demostrar que és innocent, aquesta personatge haurà de col·laborar amb un home que detesta, que és en Rufus Cotesworth, que interpreta en Mandy Patinkin, i que és el millor detectiu del món. La Muerte y esas cosas, a partir d'avui, a Disney+.
¿Y vamos a estar atrapadas en esa cosa durante 10 días?
Siento haberte metido en este rollo. Presta atención. Para resolver un crimen hay que aprender a ver entre ilusiones ópticas. Los detalles importan.
Anoche mataron al señor Trubitsky en su suite.
¿Pero qué mierda haces? El reloj vale 50.000 pavos.
Alguien tendrá que decirle algo.
No tienes por qué ser siempre tú.
Se me da genial.
Hemos tomado todas las precauciones necesarias para mantenerlos a salvo de más ataques. Por suerte tenemos a bordo a un...
La muerte y esas cosas, a Disney Plus, des d'avui ens deia el Carles. Jo he trobat una crítica al món de la tele que diu que és un thriller que busca imitar molt Puñales por la espalda, però que no passa de ser un homenatge una mica obvi als misteris d'Agatha Christie.
Jo he vist el tràiler i té bona pinta, de moment.
Sí?
Pot ser entretinguda, no serà la sèrie de la nostra vida, però jo crec que pot ser entretinguda.
Jo també he pensat que se li pot donar una oportunitat. Seguim a Disney Plus.
Sí, i d'aquesta també és una estrena destacada que de fet estan promocionant molt. És una sèrie que s'anomena Nos vemos en otra vida. És una història que està relacionada amb els atemptats a Madrid de l'11 de març. Els germans Sánchez Cabuzo recreen la història de Gabriel Montoya Vida, conegut com a Baby, l'únic menor implicat en l'atemptat de l'11M. I la ficció adapta la novel·la Nos vemos en esta vida o en la otra, del periodista Manuel Jabois, que va escriure el relat després d'aconseguir que el condemnat accedís a explicar-li la seva història i que arrenca quan ell tenia 16 anys i va començar a traficar amb haixís. El català Pol López interpreta Emilio Trasorras, que el va acollir com una mena de deixeble, i va ser qui li va encarregar que portés una bossa plena d'explosius des d'Astúries fins a Madrid i una aproximació a uns fets traumàtics d'escrupulosa al màxim. Per tant, Nos vemos en otra vida, una història que ara, amb aquests 20 anys de l'atemptat de l'11M, doncs recreen amb aquesta sèrie.
És vostè, Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que, bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
Este lado, Emilio, ¿no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones hasta que pasó lo que pasó.
Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo explosivos.
¿Dice tu cuñado que tienes dinamita?
No, lo digo yo. Primero tú dime cuánto vas a querer.
Mucho.
¿Cuánto?
600 kilos.
¿Y qué hay en la mochila esa?
¿De dónde vienes tú?
De Madrid, haceme un viaje rápido.
¿Para qué la quiere?
¿Cómo que para qué la quiere?
¿La dinamita?
¡Alto, no te muevas!
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas...
Nos vemos en otra vida, Disney Plus. A partir de demà són 6 episodis.
Per cert, Sílvia, que aquests 20 anys de l'11M s'estan fent molts reportatges, documentals, que anirem veient, però us recomano un que vaig veure justament ahir la nit. És un res, més que un documental, diguem que és un document que han penjat a RTV Play. Estem parlant de l'entrevista que justament el president dels Estats Units va donar a Televisió Espanyola el dia següent de l'atemptat de l'11M i que en aquella entrevista, la que la feia Lorenzo Milá, que en aquell moment era el corresponsal de Televisió Espanyola als Estats Units, que estava a Washington, Bush ja deixa entreveure que qui era l'autor d'aquells atemptats no era ETA, sinó que era Al-Qaeda. Bueno, no ho especifica exactament, però també diu que no és ETA o que... Deixa clar que no pensa que sigui ETA i que ell té informació del seu gabinet, diguem-ne, d'intel·ligència, que li deien que això podia ser un altre autor, no? I aquesta entrevista que li fa Lorenzo Milán, que el va convocar d'un dia per l'altre i que va ser molt estrany tot plegat, s'explica molt bé perquè és el Lorenzo Milán qui explica què va passar, com va anar... I és una entrevista que justament mai va sortir, mai es va emetre, perquè el fet de que, ja sabem, tot el que va passar, no? de les dues línies d'investigació i tot el rotllo, el govern doncs, en aquell moment doncs, no li interessava que hi hagués sospites de que la seva relació amb aquella fotografia de les Açores, amb l'Aznar i companyia, doncs s'involucrés amb aquest atemptat i, per tant, doncs, aquella entrevista del George Bush mai va arribar a emetre's, fins i tot la Casa Blanca va demanar explicacions de com és que no s'estava emetent aquella entrevista. I en aquest petit document, que jo crec que dura res, no sé si 20 minuts, que s'anomena La entrevista que nunca s'emitió, 21 minuts dura, i que podeu trobar a RTV Play. Es parla l'ambaixador en aquell moment d'Espanya als Estats Units, i parla també Lorenzo Milà, que explica aquesta entrevista que mai es va arribar a emetre i que ara sí que podeu trobar també íntegra a RTV Play. Per tant, un document curiós que també explica com es va amagar molta de la informació que arribava per tal de fer-nos creure doncs, una autoria que no era real, perquè al cap de dos dies hi havia eleccions.
Ens ho apuntem i fem un gir de 360 graus.
Sí, total.
Tens una sèrie per recomanar que es diu Supersex.
Sí. Això mateix, aquesta sèrie, que també s'estrena demà, és una sèrie inspirada en la història de Rocco Siffredi, que era una estrella porno coneguda a tot arreu i que és aquest biòpic que faran a Netflix a partir de demà.
Señoras y señores, el premio al mejor actor europeo es para Rocco Siffredi!
Cuanto más me convertía en Rocco Siffredi, más me daba cuenta del precio que tenía que pagar. Solo sé que cuando buscas algo en tu vida, siempre tienes que volver a tus orígenes.
¡Tomaso!
Tomaso. Era mi maestro.
Entre las piernas, los hombres y las mujeres tenemos dinamita.
Si no recordo malament, Nacho Vidal també té una sèrie similar, no?
Ostres, aquí sí que m'enganxes.
Juraria que sí.
No,
juraria
no
que sí.
Sé, deu ser de 3 Media, no? Segurament, una cosa d'aquestes
sí,
que a vegades
sí, em sona molt.
Pot ser. No, ara mateix no sé dir-te exactament.
Bé, en tot cas, la teniu a Netflix si us interessa. I ara sí, em sembla que tenim una de les perles d'aquest mes,
sí.
Eh?
Déu-n'hi-do aquesta setmana, eh? Tenim estrenes importants, eh? Aquesta també ho és. És una sèrie que s'estrena a Netflix, s'anomena The Gentleman, la sèrie, perquè crec que hi ha una pel·lícula d'això, i en aquest cas estem parlant de Guy Ritchie, que és qui protagonitza aquesta història després de Lock, Stock, el britànic Guy Ritchie, ho torna a intentar en el món de les sèries reprenent l'univers de la pel·lícula The Gentleman, i Theo James, de moda gràcies al The White Lotus, interpreta Eddie Horniman, l'hereu de la finca rústica del seu pare, i el llegat ve amb sorpresa perquè aviat descobrirà que ara ell està al capdavant d'un imperi del cannabis. Les seves reticències inicials, impulsades pel desig de protegir la família, s'aniran desfent a mesura que li comenci a agafar el gust al món criminal. I més enllà de James, la sèrie compta amb el seu repartiment de Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, a Jolie Richardson i també a Vinnie Jones. The Gentleman, a partir de dijous.
Yo no he pedido nada de esto. El título no tiene valor práctico. El negocio está en quiebra. Hay agujeros en el techo. El personal está de uñas y tú. Sin embargo, eres un cocainómano.
Permítame que me presente. Solia hacer negocios con su padre.
Feies al·lusió a Guy Ritchie i sí, si recordes aquella peli de Gentleman, Los señores de la mafia, doncs seria el seu spin-off en format sèrie, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Doncs no recordo la peli perquè jo no gaire cinèfil no sóc, però diuen, em parlen bé d'aquesta sèrie.
Sí, sí, ha rebut molt bones crítiques i a més diuen que no és imprescindible haver vist la pel·lícula, que és de l'any 2019, per embarcar-se en aquest thriller d'acció que paga molt la pena. Què més recomanes, Carles?
Doncs mira, més estrenes, Sky Showtime, és una d'aquelles plataformes que també podeu subscriure-us, però que també podeu veure en altres plataformes, com per exemple Movistar Plus, aquella gent que estigui subscrita al paquet cinema, tenen inclòs a la Sky Showtime. Doncs també estrenen una sèrie que s'anomena Sexy Best, i aquí Galdov i Don Logan, que són uns amics i també són lladres, que gaudeixen de la bona vida a l'est de Londres als anys 90, i a partir d'aquí Didi Harrison, que és una captivadora estrella porno, les ambicions de les quals per controlar el seu propi destí, la seva història d'amor amb Gal Dove, la posen en perill, i a partir d'aquí, 4 primers episodis que estaran disponibles, com dèiem, a partir d'aquest dijous, i després la resta arribaran el dia 25 d'abril.
Go home and lead a quiet life.
Only if you come with me.
So tell me then, what's your full-time job?
Me? I'm a thief.
Please don't tell me you're trying to steal my heart.
That's right.
Old school.
Smash and grab.
We're putting together a job. Big job.
It's gonna bring the entire kingdom to its knees.
Gonna need a few strong boys.
Això és Sexy Beast, Sky Showtime. Tornem a Netflix, no?
Sí, una altra sèrie, en aquest cas la sèrie alemanya, s'anomena La Senyal. És una minissèrie on, després de la desaparició d'un astronauta, la seva família busca desesperadament la veritat, però com més van descobrint, més amenaçats es troben ells i també el món. Per tant, aquesta sèrie de La Senyal, també dijous a Netflix.
Ahí fuera no hay nada.
Hay cosas que son más grandes que nosotros.
¿Por qué a mamá no le gusta este mundo?
¿De dónde sacas eso? Pero también hay cosas que son más pequeñas que nosotros. Y te necesitan.
Això és La Senyal, i divendres tenim una altra de les perles de la setmana i potser de la temporada.
Sí, és una altra d'aquestes sèries destacades. A Sky Showtime, recordem aquesta plataforma que podeu veure a diferents plataformes, també s'anomena Mary and George. És un relat d'època, per tant, aquella gent que li agraden les sèries d'època així més clàssiques, amb vestits clàssics i això, doncs aquesta els agradarà. És un relat d'època i molt de morbo, molt de morbo, i aquí l'actriu Julianne Moore està al capdavant d'aquesta sèrie que explica la història real de Mary Villiers, una dona d'origen humil que, moguda per l'ambició, ensinistra el seu segon i actriu i atractiu fill, que interpretat per, en aquest cas, per Nicolas Galitzine, perquè sedueixi el rei Jaume VI d'Escòcia i primer d'Anglaterra i es converteixi en el seu amant. Aquesta relació és una via directa per accedir al màxim poder, segons la Mary, i les coses canviaran una mica quan el fill, el George, comenci a tenir les seves pròpies ambicions que passen per no ser únicament una cara bonica. Mary and George, com dèiem, a partir del 8 de març aquest divendres, a Sky Showtime.
My children are unwed. We have nothing.
If this became known, your position in society would become untenable.
My son. Change does not come unless you grab it by the hand.
Jo sóc una fan declarada de Julianne Moore, per tant, amb moltes ganes de veure aquesta història insòlita, però ben real. I
que al final
Corbacho,
també
no,
són més
també?
Plataformes, eh? Vull dir que hem de tenir en compte que són més plataformes en aquest sentit. Eh?
Sí, ja farem la manera. I torna en Corbacho, no?
Sí, torna amb aquesta, amb una tragicomèdia que estrena a 3Player aquest mateix diumenge. S'anomena Un nuevo amanecer, una sèrie que protagonitza, com dèiem, doncs, Yolanda Ramos, però també per aquí apareix en Corbacho, que protagonitza aquesta tragicomèdia que explica l'experiència de Candela, una actriu i humorista que ha tocat fons, i a més d'actriu i showman, Candela també és una dona i una mare que lluita per sobreviure en un món ple de prejudicis i normes i no donava gaire importància a les dosis d'alcohol ni drogues fins que es desploma en directe en un programa de televisió. I a partir d'aquí ara s'ha d'internar en un centre de desintoxicació per tractar-se sobre aquestes addiccions i vol fer-ho en un per risc i famosos, però també els seus problemes econòmics acaben al centre públic i és una nova, un nou amanecer, que és aquesta sèrie, un nou amanecer, una nova vida per Yolanda Ramos com a actriu d'aquesta sèrie.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tú sí, tú no.
¿Pero dónde coño está Candela? ¡Hostia!
¿Candela?
Tiene que estar en el plató ya.
¡Qué pesado!
¡Estoy aquí!
La quiero en el plató ya y en condiciones.
Així és Un nuevo amanecer, 8 episodis de 30 minutets de durada amb Corbacho darrere, a partir d'aquest diumenge 3Player. I aquí deixem les recomanacions. Dimarts que ve seguim. Carles, moltes gràcies.
Aquí estarem, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Que un día para celebrar una alegría, un día para celebrar una pena.
Vamos a anunciar que Candela estará una temporada fuera por un rodaje y la mandamos a un centro de rehabilitación ya.
Muy bueno lo del desmayo, ¿eh?
Gracias.
¿A quién lo viste, cariño?
Pues claro que lo vi.
Viste trending topic dos días.
Esto, perreo.
Tu madre lleva mucho tiempo sin descansar y tuvo una bajada de tensión. Yeah.
Una bajada de tensión.
Estás escoltant Penedès en xarxa.
Lourdes, avui et proposo un fake express, podràs?
Sí, jo crec que sí.
Vinga.
La
Us poso en antecedents i així aniré més ràpida encara. Tant de parlar de la sequera, potser no ens hem de dutxar tant, doncs tenim la solució. El boig invent japonès que vol canviar el teu bany i adeu a les dutxes de sempre. Explico ràpidament. Com ja sabeu, Japó és un país a l'avantguarda de la tecnologia i el que han fet és fabricar una dutxa per a humans a manera de rentadora. La companyia Siemens ha estat la precursora a dur a terme aquesta idea i, òbviament, no faltarà intel·ligència artificial. La companyia sap el que fa perquè aquesta està especialitzada en alta tecnologia. De fet, això es va contemplar en la ficció en els anys 70, però ara sí que és real. I és una tecnologia de bombolles fines. Aquesta rentadora humana va un pas més enllà d'una dutxa convencional, la qual cosa volen aconseguir amb el projecte Usoyaro i es proporciona un espai de relaxació i capellà ambientat amb música i imatges, a més de netejar el cos. Ja està. Sí. He sigut ràpida.
Avui som colla. Hi ha l'Armand Beneito, que torna amb nosaltres. Uau. Bon dia, Armand.
Bon dia, Armand.
Bon dia, bon dia. Què tal?
Doncs va, com que tornes, mulla't.
Sí, molt.
Que mulli. Mira, mai,
mulla't no, dit, no, sisplau, Sílvia.
Has dit japonesos, no?
Sí.
M'ho crec.
Tu creus? Eli.
És dels meus, l'Armand. Tot el que ve
molt
d'Àsia
malament.
I d'Estats Units, és veritat, jo també me la crec.
Doncs jo no portaré la contrària i faré com els companys i diré que és certa, que no és fake.
Si entra l'Armand i entra l'Eli, haig de canviar el tema. És certa.
Sí.
Em desmunteu. És certa, és veritat que existeix i que va ser en realitat una història que havíem muntat a la ficció, però avui dia ja és una realitat i no se sap cap a on anem, però sí que és veritat que han reduït aquesta aigua que tanta falta ens fa.
I tant, aquí hem de fer tots pinya. Doncs acomiadem aquí aquest dimarts 5 de març. Gràcies i fins demà.
Adéu.
Demà, adéu.
Adéu.